per complir el compromís que vam adquirir d'incrementar la xarxa de bressols municipals a la ciutat. Anem més lents del que esperàvem, però el compromís es manté i per tant això també ens garantirà més recursos, més garantia també de drets de les professionals que desenvolupen aquesta acció.
Les escoles bressol de l'Hospitalet han iniciat el curs amb normalitat. L'alcalde David Quirós ha visitat avui la Casa dels Contes a Santa Eulàlia i, a més de garantir recursos en aquesta etapa educativa, ha dit que l'Ajuntament continua amb el procés per incorporar a la xarxa pública 5 escoles bressol. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest inici de curs de les escoles bressol a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'empresa catalana 3ID ha inaugurat avui al polígon de la carretera del Mig una nova planta d'etiquetes basada en la tecnologia RFID, que permet la identificació de productes. Ha comptat amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Dins el marc de la Festa Major de Bellvitge, aquest cap de setmana, el grup de dones amb Malvígia ha homenatjat l'escola bressol La Tintín per la seva tasca educativa i el seu paper en la transformació veïnal dels anys 70 i 80.
Com va anar, com es va organitzar, qui va participar, la importància del barri, la importància de la gent.
I en esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha sumat la segona victòria de la temporada. Ha estat contra el Mollerussa per 1-2.
Al final crec que s'ha fet justícia i ja s'ha endut el partit, i al final hem patit també perquè aquí has de venir a patir, però al final hem tret els 3 punts.
La normalitat també és la tònica general de l'inici del curs a les 6 escoles bressol de la ciutat de titularitat municipal i a les altres 10 que reben subvenció pública i que ofereixen prop de 1.400 places. L'alcalde David Quirós ha visitat avui la Casa dels Contes a Santa Eulàlia i, a més de garantir els recursos en aquesta etapa educativa, també ha dit que l'Ajuntament continua el procés per incorporar a la xarxa pública 5 escoles bressol i llar d'infants, tot i que no ha donat data concreta.
Un any més, aquestes prop de 1.400 places de 0-3 s'han quedat curtes, amb més demanda que oferta. Però aquest curs la llista d'espera ha minvat i se situa en 426 places davant les 578 del curs passat. L'alcalde David Quirós ha visitat una de les escoles bressol municipals, la Casa dels Contes de Santa Eulàlia, i ha indicat que el govern municipal garantirà prou recursos en aquesta etapa educativa.
Però el compromís es manté i per tant això també ens garantirà més recursos, més garantia també de drets de les professionals que desenvolupen aquesta acció, i doncs que d'alguna manera tot el que passa amb aquestes escoles bressols beneficiï molt positivament als més petits i a les seves famílies.
Un d'aquests recursos són les 12 educadores que s'hi van incorporar el curs passat i que enguany continuen reforçant aquesta etapa educativa, fins a 75 professionals per sobre de la ràtio mínima. Aquest curs també ha de continuar el procés per incorporar a la xarxa pública les escoles bressol Patufet, Garabatos i Nova Fortuny, i les llars d'infants l'Estel Blau i la Guagua. L'alcalde David Quirós, però, no ha volgut avançar cap data concreta.
Ja no vull dir dates perquè ens vam comprometre amb unes dates que després no s'han pogut complir per temes de procediment administratiu, per temes legals. Per tant, el que sí vull dir-li a les famílies és que estem treballant per complir i arribarem, i en el moment que estigui tot tancat i tot preparat, doncs posarem en marxa aquest increment de la xarxa.
Aquest curs, l'aportació municipal a aquests centres d'educació de 0-3 es mantindrà a 1.580 euros, amb l'objectiu d'aproximar la quota d'aquests centres a les quotes de les bressol municipals, cosa que suposa un descompte mensual a la quota que paga les famílies de 143 euros. I a través d'un programa de la Diputació, les escoles bressol municipals duran a terme un programa d'educació inclusiva destinat a infants amb necessitats específiques de suport educatiu.
El projecte MAM de l'Associació Educativa Itaca enceta la seva tercera edició, una iniciativa que facilita un espai de trobada per a dones embarassades o en postpart amb els seus nadons, un lloc on les mares poden afrontar la criança en un ambient de confiança i amb un fort sentiment de comunitat.
Pors, dubtes, inquietuds i, sobretot, moltes preguntes sobre l'embaràs i la criança, uns sentiments que es poden compartir amb total normalitat dins del projecte AMAM, de l'associació educativa Itaca, que presta acompanyament amb diverses professionals especialistes en aquesta etapa vital.
Tenia mucho miedo, aparte de eso, y aquí me empezaron a responder todas mis dudas. Realmente el apoyo que hemos tenido en este proyecto ha sido muy, muy grande. No solo para mí, sino para mi esposo también, y pues sobre todo lo más importante, el peque.
Són molts els interrogants que volten pel cap de les dones que han de donar llum per primera vegada o que han d'afrontar la maternitat. Per donar-li resposta, Itaca presta acompanyament psicoemocional, proporciona informació, escolta i, el més valorat, genera un sentiment de tribu entre totes les mares.
Durant l'embaràs ens trobem la por al dolor, no? Al part, aquesta també desconeixença de si pots decidir com, no? O pots decidir una mica les expectatives, treballar aquestes preferències de com parir, com donar llum, i el postpart sobretot envers la criança, no? Envers de si ho estic fent bé, la lactància, no? Si sóc bona mare, si no, bueno, una mica des d'aquest nou rol que s'està configurant.
Famílies i pedagogues coincideixen a dir que manca més voluntat política per facilitar la criança.
És important invertir en polítiques públiques, no? De petita infància, perquè estem invertint en el futur. Això és regressiu, no? Alhora, doncs, si nosaltres ja iniciem aquest acompanyament a la gestació, estem prevenint després, no? A l'adolescència o l'adultesa, moltes altres malestars.
L'associació educativa Itaca, a banda del projecte MAM, també compta amb l'espai familiar, destinat a infants fins als 3 anys, un servei per tal que els pares i mares gaudeixin d'un espai de trobada i relació.
L'empresa catalana 3ID s'instal·la a l'Hospitalet. Avui s'ha inaugurat la nova planta ubicada al carrer de la Riera dels Frares i ha comptat amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós.
L'empresa catalana 3ID ha inaugurat a l'Hospitalet, al polígon de la carretera del Mig, una nova planta d'etiquetes basades en la tecnologia RFID que permet la identificació de productes. La companyia catalana ha obert unes instal·lacions de 2.000 metres quadrats a l'Hospitalet. És pionera a Espanya en aquest àmbit i un dels pocs transformadors europeus d'aquests xips que s'adequen a les necessitats de qualsevol sector. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat que és molt important que una empresa com aquesta iniciï un projecte tan significatiu com aquest a la ciutat.
Són referent, l'única empresa a nivell de l'estat espanyol en el seu sector i referents a nivell internacional. Per tant, per a la nostra ciutat és un orgull i el que hem de garantir com a territori, evidentment, és que es consolidin i es quedin per molts anys per tot el que generen i tot el que ens aporten a l'economia, a la generació de llocs de treball i al dinamisme d'una ciutat com la ciutat de l'Hospitalet.
De la seva banda, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha destacat la importància de la indústria 4.0.
M'és una satisfacció estar aquí perquè avui estem en l'ampliació d'una instal·lació industrial, de la nova indústria, perquè evidentment les etiquetes d'identificació per radiofreqüència és una de les tecnologies que ens ajuden des de la logística a l'automoció, des del sector tèxtil, a qualsevol indústria que mou objectes i productes a través de la identificació.
Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha assenyalat que el sector dels xips és estratègic pel govern d'Espanya i de Catalunya.
Vull destacar que en el marc d'aquesta inauguració, Catalunya serà, a partir del mes de novembre, capital de la regió, l'aliança de regions de semiconductors i de xips de tota Europa. N'hi ha 36 regions. Catalunya va ser fundadora juntament amb Baviera i amb el Piemonte en el seu moment i, per tant, vull destacar una altra vegada més que per nosaltres és un sector estratègic.
3ID és pionera a Espanya en aquest àmbit i un dels pocs transformadors europeus d'aquesta tecnologia, que no només dissenyen, sinó que també processen per adequar-la als requisits de tota mena de sectors.
Comença el judici per la mort d'un home a causa d'un apunyalament al metro a l'abril del 2003. Els fets van ocórrer de matinada a l'estació de Santa Eulàlia, quan els dos acusats i la víctima van baixar després de discutir-se al metro. Segons l'escrit de la Fiscalia, els dos acusats van clavar-li un ganivet a la víctima amb l'intenció de treure-li la vida. L'home malferit va tornar a pujar al metro i va baixar a la parada del Mercat Nou, on va morir a l'andana. El judici se celebrarà durant tota aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Barcelona amb un jurat popular. El fiscal demana pels dos acusats una pena de 16 anys de presó i una indemnització pels pares de 200.000 euros. Van ser detinguts dies després dels fets i des d'aleshores es troben en presó provisional. I aquest cap de setmana, el taller de metro de Santa Eulàlia, que és el més antic de tota la xarxa de metro de Barcelona, ha obert les portes durant la seva primera visita guiada. La iniciativa de TMB, Obrim el Metro, organitza jornades de portes obertes al marc dels seus 100 anys d'història.
Obrim el metro és la iniciativa de TMB per a celebrar el centenari del metro a Barcelona, amb unes jornades de portes obertes que conviden a redescobrir el mitjà de transport. Una de les 8 visites programades des d'aquest dissabte passat i fins a finals d'octubre és el taller de Santa Eulàlia, que dona servei a tota la línia 1. Es tracta d'un conjunt de 3 naus de cotxeres construït l'any 1922, convertint-se en el més antic de la xarxa de metro i sent considerat monument protegit com a bé cultural d'interès local.
És el taller que permet el manteniment dels trens, dels 38 trens de la línia 1, per tant, és estratègic, és clau, i tot i estar dintre un edifici que forma part del patrimoni històric de la ciutat, amb el qual no podem créixer, bueno, a dia d'avui continua donant servei, aquest servei, per garantir el manteniment dels 38 trens de la línia 1, amb el qual és bàsic, és importantíssim. Sense aquest taller, no, la línia 1 no podria funcionar.
Durant la visita, els afortunats que s'han fet amb entrades, que ara ja estan completament exaurides, han pogut accedir al recinte d'oficines, on s'ha procedit a l'explicació prèvia de trepitjar el taller.
M'hauria agradat potser que no fossin només sèrie 8.000 i que hi hagués també sèrie 6.000 per veure-la així, però bueno, entenc que són coses de funcionament del metro i ha estat bastant bé l'explicació i tot.
El que és ja l'opció de poder entrar fins a les cotxeres i veure tota la infraestructura que hi ha i les explicacions, doncs, ha estat força bé. M'agradaria molt poder fer més visites aquí al metro d'estacions abandonades i coses d'aquestes més misterioses.
A més del recinte de Santa Eulàlia, TMB obre les portes del taller dels Alts, simuladors de conducció i les estacions fantasma de Correus i Gaudí.
Dins el marc de la Festa Major de Bellvitge, aquest cap de setmana l'Associació de Dones amb el Vigi ha homenatjat l'escola Bressol a Tintín per la seva tasca educativa i el seu paper de transformació veïnal dels anys 70 i 80. L'acte ha tingut lloc al Centre Cultural Bellvitge Gornal.
La història de l'escola Bressol a Tintín no és només la d'una escoleta compromesa amb l'educació dels seus infants, sinó la d'un símbol de lluita veïnal i feminista, que enguany ha estat reivindicat amb el reconeixement de l'Associació de Dones amb el Vigi.
Des de fa 3 anys el grup de dones vol fer un reconeixement a alguna dona del barri o algun equip de dones del barri que han fet visibilitzar, diguéssim, la feina que han fet. Aquest any hem volgut visibilitzar la feina del que va fer l'escola Tintín.
Jo penso que és molt important reconèixer a totes les dones del barri i lo de Tintín és superxulo perquè és un grup de dones que van lluitar del minut 1 per al barri. Llavors que penso que és un homenatge molt xulo.
Sí.
L'acte, celebrat al Centre Cultural Bellvitge Gornal en el marc de la Festa Major del barri, ha comptat amb la presència d'algunes de les educadores i familiars del centre, que van participar amb la seva feina de la transformació del barri als anys 70 i 80. La Tintín també era una oportunitat emancipadora perquè les dones treballessin fora de casa.
Tenim aquest acte per explicar una mica com va funcionar, com va anar, com es va organitzar, qui va participar, la importància del barri, la importància de la gent, que d'alguna manera no sol va ser acollir uns infants per educar, per crear tots els seus desitjos, per arribar a que aconsegueixin arribar a l'escola amb una maduresa, amb un carinyo. I no sol això, sinó que educar significa contemplar-lo en tots els seus àmbits.
Entre fotografies, flors i paraules plenes de sentiment, La Tintina ha demostrat mantenir viu l'esperit de pertinença al barri i el paper de les dones en la reivindicació dels drets veïnals. A la sortida, l'agrupació de tabaleres de Malvitge ha acompanyat les assistents a un vermut popular.
En plana política i també dins del marc de les festes de Belvitge, que han finalitzat aquest cap de setmana, el Partit Popular va organitzar una trobada de dirigents autonòmics i nacionals amb afiliats i simpatitzants a la formació. A la Guingueta, la portaveu del grup municipal del PP, Sònia Esplugues, va repassar el que considera vells problemes latents de l'Hospitalet, com l'emergència educacional, la manca de neteja i l'incivisme o el conflicte entre la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament. Per la seva part, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, i el vicesecretari econòmic del Partit Popular, Juan Bravo, van destacar que Sònia Esplugues és la persona que pot representar el canvi després de 40 anys de governs socialistes a l'Hospitalet.
Eso es lo que Sonia, como bien decía Alejandro, representa, una forma distinta en la que el ciudadano se convierte en el centro de nuestras políticas, con bajadas de impuestos, con simplificación y reducción de trabas administrativas y burocráticas, con una colaboración público-privada en la que trabajemos todos por un fin común.
Nuestra ciudad ahora mismo está desprovista de la seguridad que se merece y por tanto desde el Partido Popular vamos a poner toda la carne en el asador para intentar mejorar esta situación y ya no en vano esta semana hemos pedido un pleno extraordinario, un pleno monográfico sobre el tema de la seguridad para buscar soluciones entre todos y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Aquesta no ha estat l'única visita política del cap de setmana a Belvitge. Les seves festes acostumen a treure els principals líders de les formacions i això ho demostra aquesta imatge. Divendres a la nit van coincidir a Belvitge el dirigent d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, amb el president del Parlament, Josep Rull. Van estar parlant una estona de forma distesa a la zona de les Guinguetes. A la visita del dirigent de Junts, Josep Rull va destacar la necessitat de defensar el català davant la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També va elogiar el paper integrador de Belvitge en aquest 60 anys des de la creació del barri.
Sobretot és molt important subratllar el que ha representat Belvitge per a Catalunya. De gent que ha vingut de procedències molt diverses, d'altres racons de l'estat espanyol o del món, però que arriben aquí, arrelen i fan que ells i els seus fills siguin catalans. I això és impagable. Per tant, la manera d'entendre la Catalunya de progrés, de modernitat, de compromís amb el país, de catalanitat, és venir aquí a Belvitge, on hi ha tones de solidaritat.
La Festa Solidària Posa't la Gorra de l'Associació de Famílies amb Nens amb Càncer, la FANOC, ha arribat aquest cap de setmana a l'Hospitalet. Els beneficis es destinaran a mantenir l'atenció psicosocial i els serveis gratuïts que ofereix l'associació, així com també el sosteniment de la Casa dels Xuclis, l'equipament temporal que acull famílies que s'han de desplaçar a Barcelona perquè els seus fills o filles rebin tractament.
Posa't la gorra i ajuda a conèixer i normalitzar el càncer infantil i adolescent. Aquesta és la campanya de sensibilització de l'Associació de Famílies amb Nens amb Càncer que s'ha celebrat per primer cop aquest diumenge a l'Hospitalet. La iniciativa de caràcter festiu se celebra arreu de Catalunya des de l'any 2001 i ajuda a recaptar fons pels serveis d'acompanyament que ofereix l'entitat.
Avui podem tornar una jornada com fem amb tot arreu de Catalunya, que és la festa Posa't la Gorra. Feta la Posa't la Gorra és una activitat, una festa que fem arreu de Catalunya, que és per sensibilitzar la població de l'existència del càncer infantil, de les seves mancances i també per recaptar fons per a les nostres activitats.
Els jardins de Can Sumarro han estat l'escenari per un matí ple d'actuacions i tallers per petits i grans, el qual ha culminat amb la lectura del manifest a càrrec d'una de les famílies afectades.
Gràcies a totes les persones que de manera insistent, constant i efectiva ajudeu la FANOC, que amb la seva junta, equip tècnic, voluntaris i voluntàries ens acompanyen i ajuden al llarg de tot el procés i que han pogut contagiar a la gent d'aquest esperit positiu que ha fet que puguem parlar del càncer amb una normalitat que és molt necessària.
L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde David Quirós i el seu equip, el qual ha destacat l'origen hospitalenc de l'entitat.
La veritat és que ens fa molta il·lusió, perquè de fet a Fanoc va néixer a l'Hospitalet i hi havia un deute pendent, no, de que poguessin fer aquesta posa de la gorra a la ciutat. Per tant, doncs, amb moltíssima il·lusió, perquè sabem el que significa i el que simbolitza, i per tant doncs, és important que puguem col·laborar i estar aquí presents per ajudar aquelles famílies, no, i aquells infants que estan passant un molt mal moment i que necessiten d'aquests agents, d'aquest sector, per tal d'estar al seu costat.
La pròxima festa posa de la gorra arribarà el 5 d'octubre per primer cop també a Girona, on les gorres es tornaran a deixar veure per acompanyar i donar suport a les famílies.
Una de les sales de música en viu de la ciutat, el Pumarejo, ha anunciat el seu tancament temporal a causa d'un requeriment de l'Ajuntament. El Pumarejo no té la llicència definitiva com a sala de concerts, ja que estava pendent de finalitzar unes obres d'adequació. L'Ajuntament demana que aquestes s'accelerin i es finalitzin en el termini d'un mes i que s'entregui també tot un seguit de documentació pendent. Per poder afrontar la despesa de les obres, així com el lloguer i els caixets dels artistes, l'equip de la sala ha posat en marxa un crowdfunding. L'equip del Pumarejo ha titllat la situació de la sala d'extremadament crítica. Bona tarda, Andrés.
Què tal, Montse? Bona tarda.
Comencem parlant de l'OSPI i d'aquesta segona victòria de la temporada.
Segona victòria en dos partits, per tant, 6 de 6 per al conjunt de Cristian Gómez, que ha començat la Lliga a molt bon nivell. De moment, doncs, com dèiem, dues victòries en els dos primers partits del conjunt riberenc. L'última, la primera fora de casa, a camp del Mollerussa, amb un partit que l'OSPI ha començat bé. La primera part, sobretot, va tenir ocasions clares. Aquí veiem, per exemple, un travesser del conjunt de Cristian Gómez. Un altre, en aquest cas en falta directa, que torna a picar el pal de la porteria rival. També va tenir les seves ocasions al Mollerussa, com aquesta que finalment doncs, no acaba entrant. I la primera part també, doncs, aquesta ocasió clara de Pol Ballesteros. A la segona part van arribar els gols. Primer amb aquest penal, comès sobre Buba, que es va encarregar després Pol Ballesteros, aquí veiem, d'anotar i de posar el 0-1. Era el minut 63, per tant semblava que l'OSPI doncs, podria encarrilar el partit de forma clara, però pocs minuts després va arribar un altre penal, en aquest cas d'una mà dubtosa. Els jugadors de l'OSPI van encaixar de forma clara d'aquesta mà, però en qualsevol cas l'àrbitre ho va veure clar i va ser el moment de Lamin Juara d'anotar l'1-1 que tornava a posar a les taules. Però també, novament, pocs minuts després, minut 75, arribava el definitiu 1-2, després d'una molt bona jugada per la dreta de Buba i la rematada a plaer de Flavio Ribeiro. Amb aquest 1-2, l'OSPI és co-líder, suma 6 victòries, 6 punts de 6 possibles, juntament amb els altres dos, amb el Badalona i l'Escala.
A part, hem estat molt bé, hem sigut molt superiors, ens hem ordenat molt bé en pilota i hem tingut unes quantes ocasions. L'única d'ells ha sigut una falta lateral, crec, no, un saque de banda, perdó. I bé, crec que hem estat molt superiors, però no hem marcat gol i això ens ha penalitzat. La segona part hem començat una mica pitjor i ells han crescut el partit, però el gol de penal ens ha posat per davant i després ha tocat patir.
I passem al món del bàsquet i parlem de la Lliga Catalana de Tercera FEB, on enguany tindrem dos representants. Comencem parlant del Sant Andreu Troclima Bàsquet Club Tecla Sala, que ja no podrà continuar o no podrà, diguem-ne, seguir endavant en aquesta competició després de les dues derrotes que han encaixat en aquestes dues primeres jornades de la Lliga Catalana de Tercera FEB. La primera, el passat dijous, Diada Nacional de Catalunya, davant de Castelldefels, i l'última, ahir diumenge, a casa, jugant contra el CB Prat. Aquestes dues derrotes fan que el conjunt de Cristian Gómez doncs, no pugui aspirar a entrar en els quarts de final de la Lliga Catalana de Tercera FEB. En el partit d'ahir, destacats, Roger Talet, el que veiem ara mateix en pantalla, amb 11 punts, Oriol Rosa també amb 11 punts, i Pau González, al base del Tecla Sala, que en va fer 14. Són els destacats d'un Tecla que, insistim, jugarà el tercer partit de la Lliga Catalana de Tercera FEB el pròxim diumenge, també a casa contra el Cornellà, però ja serà intranscendent perquè amb aquestes dues derrotes es queda sense opcions d'estar als quarts de final de la Lliga Catalana de Tercera FEB. I l'altre representant, en canvi, el Sant Andreu Troclima Sevilla Hospitalet, sí que va guanyar el seu partit i, per tant, doncs, té bastant més encarrilat el fet de poder estar a aquests quarts de final de la Lliga Catalana de Tercera FEB. L'OSPI tenia un grup de 3, per tant, només ha jugat fins ara un partit, que va ser el que va disputar aquest dissabte a la pista del CESE. Va guanyar el conjunt d'Òscar Navarro 72-84 a l'equip de Barcelona. amb 6 jugadors que van superar els 10 punts. David Font, 15, Nil Baqués, 13, Àngel Alexandre, 12, Màxim Esteban, 10, Gerard Sineu, 10 i també Víctor Castellón, que veiem en pantalla ara mateix anotant aquest 2-1, amb també 12 punts. Per tant, van ser els més destacats d'aquesta victòria de l'OSPI, que d'aquesta forma té molt a l'abast poder accedir als quarts de final. Només hauria de guanyar el proper dissabte a casa contra el Roser per tal de ser equip de quarts de final de la Lliga Catalana de Tercera FEB.
Crec que hi ha hagut dos partits. La primera part on hem estat força bé i crec que no hem tingut opcions de matar-ho i no ho hem matat. I a partir del tercer quart on nosaltres ens hem desdibuixat gràcies a que ells han pujat les línies i no hem estat gens bé. No crec que tinguin res els àrbits cap efecte en el resultat, però sí que és cert que nosaltres hem perdut el nord i hem enfocat tot en els àrbits, quan el tema era que hem estat molt malament amb les pèrdues, hem estat molt malament en el rebot defensiu.
Doncs gràcies, Andrés, i com sempre avui dilluns, tot això i més, a l'Elia Can Joc aquesta tarda.
Gràcies, bon dia.
Que vagi bé. I amb la informació esportiva ho deixem aquí, abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Les escoles Bressol de l'Hospitalet han iniciat el curs amb normalitat. L'alcalde David Quirós ha visitat avui la Casa dels Contes de Santa Eulàlia i, a més de garantir recursos en aquesta etapa educativa, ha dit que l'Ajuntament continua el procés per incorporar a la xarxa pública 5 escoles Bressol, tot i que no hi ha data concreta. L'empresa catalana 3ID ha inaugurat avui al polígon de la carretera del Mig una nova planta d'etiquetes basades en tecnologia RFID, que permet la identificació de productes. Ha comptat amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Reu, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Dins el marc de la Festa Major de Bellvitge, aquest cap de setmana, el grup de dones de Malvigi ha homenatjat l'escola Bressol a Tintín per la seva tasca educativa i el seu paper en la transformació veïnal dels anys 70 i 80. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.